Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, la saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Això és el programa Converses a les emissores de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Aquest dissabte en companyia del Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda.
El Joan Carles Valero, redactor d'Economia del diari ABC de Catalunya. Bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
I el Joan Maria Claveguera, que és el director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Hola, bona tarda.
La convidada d'aquest dissabte és la senyora Sonia Corrochano. Senyora Corrochano, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
És la directora de l'aeroport de Barcelona. Molt aviat, d'aquí un mes o així, farà dos mesos pràcticament, farà un any que vostè està al capdavant de l'aeroport de Barcelona, una instal·lació que coneix molt bé. Va començar pràcticament, podríem dir, des de baix de tot, coneixent les entranyes del que és l'aeroport, fins a arribar al que és ara la directora de l'aeroport, no? Des de l'ombra fins a la primera línia de foc. Això suposo que canvia molt la vida, no? I també es dona un coneixement molt ferm i molt fort del que és un monstre com és l'aeroport del Prat, no?
Home, la veritat és que haver començat des de baix i anar pujant i anar treballant ajuda molt per prendre decisions després. Quan tens moments difícils és més fàcil quan tens informació al darrere per prendre la decisió.
El que li deia, farà un any que està al capdavant de l'aeroport i un any que el celebra amb unes xifres, jo crec que espectaculars, no? 35 milions de passatgers, un 2% més que l'any anterior, i això, el que li deia, són xifres molt bones en un any i en uns moments de crisi, no? Com s'aconsegueix això? Passatgers que són, podríem dir, de turistes, passatgers de negocis. On rau l'èxit de l'aeroport de Barcelona a hores d'ara?
Home, la veritat és que estem molt contents perquè hem aconseguit el rècord històric en nombre de passatgers i la veritat és que tenim un mix bastant interessant. Arribem a tenir gairebé un 40% de passatgers de negoci i si parlem de la resta de passatgers és un mix entre turistes i persones que veuran familiars o que venen de visita a Barcelona i la veritat és que dintre del que és el mar del turista, l'estiu va ser quan van créixer més i jo crec que una part del creixement hem de donar les gràcies als creuers que surten del port.
Vull dir que és un mix de tot, no? El turisme, el negoci i els creuers, no? Està ben resolta aquesta connectivitat entre el que és el port de Barcelona i l'aeroport ara mateix, senyora Corrochano?
La veritat que sí, perquè tenim un servei pels turistes amb major poder adquisitiu que poden facturar les maletes quan arriben. La veritat és que van des de la cambra que tenen a dintre del vaixell fins a la destinació final, es poden oblidar de les maletes i anar a fer un vol i visitar la ciutat sense estar pendents de l'equipatge.
I la maleta va viatjant pel seu compte i ells passant-s'ho bé, no?
La veritat que sí.
Això és un èxit, no?
És fantàstic.
Molt bé. Aviam, micròfons oberts, hi ha dos mans, sí. tres mans, el Joan Maria, el Joan Carles i el Dani. Començaré per la meva dreta, si no sap greu. Joan Maria.
Bona tarda. Va. Senyora Corrochano.
Per què et rius?
No, per res. Per això que m'has dit, comencem per la meva dreta.
Home,
la dreta física, situa, que no ideològica.
Situo el meu oïdor, el nostre oient, el Joan Maria el tinc a la dreta, el Joan Carles i el Dani Arasa a l'esquerra.
Molt bé.
Dit això, vinga, endavant.
Felicitats, senyora directora de l'aeroport. La felicito perquè és dels pocs aeroports de l'estat espanyol que creixen en nombre de passatgers, no? Quines són les bases d'aquest èxit? I quina és la previsió de cara al futur? No? Perquè hem parlat d'un percentatge d'usuaris de l'aeroport que ha crescut, però referents al 2012, però quina és la previsió que vostè fa de cara a aquest 2013 que comencem en plena crisi econòmica? I també li demanaria que faci una mica la carta als Reis de cara a les administracions, de tot allò que vostè creu que li falta a l'aeroport de Barcelona o al voltant de l'aeroport de Barcelona per fer créixer encara més aquestes bones xifres que s'han fet públiques.
Bueno, si parlem de com veiem el 2013, jo crec que una bona dada seria mantenir-nos en nombre de passatgers respecte a aquest any que acabem de tancar, perquè les companyies, la veritat és que com que hi ha una situació econòmica arreu del món que no és gaire bona, no volen apostar per coses noves i la idea és mantenir-se. La bona dada per l'aeroport de Barcelona és que Vueling sí que està apostant per l'aeroport i ha anunciat noves rutes per aquest estiu. De fet, s'acaba de publicar que som per l'estiu vinent l'aeroport que més rutes noves de tot el món tindran creixement al nombre de rutes. O sigui que jo crec que hem d'estar contents perquè dintre de la situació mundial som els que tenim més bones perspectives per ampliar el mercat.
I aquesta carta als Reis que li deia? A les administracions, no? Allò que pot contribuir a que l'aeroport de Barcelona encara tingui uns números millors, més positius.
Home, jo crec que les administracions ja formen part del comitè de rutes, hem de continuar treballant perquè els resultats han estat molt bons. En els darrers anys hem aconseguit doblar el nombre de recorreguts intercontinentals. I des d'un punt de vista de coses noves, jo crec que una de les assignatures pendents és treballar el tema de la càrrega per potenciar que l'aeroport de Barcelona sigui un referent en exportació i importació de càrrega aèria.
Sí, Joan Carles.
Moltes gràcies. Ara, novament, felicitacions, senyora directora, perquè és un altre rècord, no? O sigui, rècord de passatgers, més de 35 milions de passatgers a l'any 2012, rècord de l'aeroport del món que més rutes incrementarà de cara a l'estiu. També tinc entès que de les 10 companyies top, les més bones del món, 9, operen a l'aeroport de Barcelona, Emirates, Qatar, Singapore Airlines, Delta, American, etc. I a més, també he estat consultant que per segon any consecutiu l'aeroport de Barcelona és considerat pels passatgers de tot el món que el visiten, l'aeroport millor del sud d'Europa. Per què encara tenim plom a les ales quan pensem de l'aeroport de Barcelona, de que és una infraestructura que pels catalans, deu ser per les campanyes que es van fer en el seu moment, de que no tenim rutes intercontinentals, etc., tenim aquest pensament negatiu quan la realitat diu precisament tot el contrari, no? Què està passant que tenim aquesta bipolaritat de sensacions per una banda i la realitat discutint-la jo amb força, no? Perquè és real, no?
Bueno, sempre les persones són com són i ens costa canviar d'opinió. Potser va haver-hi un moment que sí que realment no s'havia explotat força la marca Barcelona i les possibilitats de l'aeroport. Jo crec que això s'ha reconduït. Hem treballat molt dintre del Comitè de Desenvolupament de Rutes. Les dades ho reflexen, o sigui, només podem parlar de rècords i d'èxits. I jo crec que això és una cosa que a poc a poc la gent anirà percebent i es donarà compte que realment doncs, la nostra infraestructura la valoren per lo que és, per com es gestiona i per com està funcionant i pel creixement.
Per exemple, de rutes intercontinentals, puntualitzant, fa 6 anys aproximadament que assisteix al comitè d'aquest desenvolupament de rutes, no? Hi havia 16 i ara, quantes n'hi ha?
Ara tenim 32, hem doblat el...
Barcelona amb 32 connexions 32, intercontinentals.
Sí, destinacions directes intercontinentals. Per dir algunes de les que tenim dos diàries a Nova York, tenim la ruta Atlanta, tenim la de Miami, tenim a Sao Paulo i a Singapur, també tenim a Doha, a Dubai, tot el que és nord d'Àfrica, diferents països del nord d'Àfrica, i no considerem intercontinental, però que jo crec que també s'ha de parlar d'aquestes rutes, és les del mercat de Rússia, que ens està portant molts nous turistes.
O sigui que, com el deia un fa un temps, no estem tan malament.
Jo crec que no.
Home, alguna cosa ens deu faltar, no? Alguna cosa ens falta, no?
Senyora Corrocha, exacte. Quines són aquestes capitals intercontinentals que vostè com a directora de l'aeroport de Barcelona voldria tenir que encara no tenim, perquè segur que n'hi ha, és impossible millorar en aquest aspecte.
Sempre s'han de tenir coses noves a fer i projectes nous, i jo crec que una de les coses que hem de fer és aconseguir vols directes a Àsia. Ara mateix la connexió amb el que és el continent asiàtic la fem via l'Orient Mitjà, via Emirates o Qatar, sí que tenim el vol directe de Singapur, i jo crec que la Xina o Japó o Corea són uns països que ens interessen. De fet, aquest any passat hem anat com a comitè de rutes al Japó i a Corea a visitar aquests països i les companyies aèries que operen allà per aconseguir aquesta ruta, i per aquest any 2013 la Xina és una dels objectius més prioritaris.
Si jo Daniel... llançaria, precisament, en aquests temes intercontinentals, bàsicament, perquè durant molts anys s'han estat dient que l'aeroport de Barcelona ha estat marginat per l'administració espanyola. És a dir, no, és que prioritzen Madrid i no volen de cap manera que tingui vols intercontinentals. O sigui, no només perquè les companyies no s'instal·lessin, sinó que no, és que se li posa obstacles. Realment, ha tingut obstacles l'aeroport de Barcelona per tindre rutes, o realment és perquè les companyies veuen els seus interessos i diuen no m'interessa perquè no tinc prou viatges. Si hi havia un obstacle polític, per dir-ho d'una forma, o simplement en l'aspecte comercial en aquest sentit?
Home, jo crec que és un tema comercial. De fet, qualsevol companyia que vulgui venir a operar d'arreu del món amb destinació final Barcelona té la infraestructura oberta per venir a operar quan vulgui, i jo crec que potser no havíem arribat a fer la promoció que era necessària per aconseguir, per explicar realment què hi ha al darrere, no, de l'aeroport. Jo sempre dic que els passatgers no venen a l'aeroport com a aeroport, sinó que venen a veure la ciutat i el territori. Jo crec que tenim una ciutat i un territori molt valorat i unes empreses que les dades ho diuen, o sigui, no ho dic jo, en exportació Catalunya ha estat la regió que ha exportat al mateix nivell que la resta d'Europa. O sigui que jo crec que el que hem de potenciar és el que ja tenim com a regió i com a ciutat. I potser no s'havia promocionat suficientment i ara s'ha fet mitjançant el comitè de rutes, i els resultats són els que acabem de parlar. Hem doblat el nombre de connexions intercontinentals.
Joan Maria.
Per tant, ni Iberia ni Aena, les decisions que ha pres aquests darrers anys ha perjudicat l'aeroport de Barcelona en cap aspecte?
Des del meu punt de vista, no. O sigui, de fet, el que ha fet Aena és una inversió que possibilita que qualsevol companyia que vulgui venir tingui la capacitat per venir ara, i no només per venir ara, sinó per poder créixer en l'infraestructura, perquè no té sentit si una aerolínia arriba a l'aeroport de Barcelona, les coses li funcionen bé i després vol posar la segona freqüència, que no pogués venir. Potser un exemple, Emirates va començar a operar l'any passat, el 2012, al mes de juliol, i ara pel Mobile World Congress portarà la 380. Serà el primer cop que un vol de passatger regular del A380 operi en un aeroport a Espanya, i ha triat l'aeroport de Barcelona.
S'ha de dir que l'Airbus 380 és l'aeronau més gran del món.
La més gran del món.
Per tant, això també serà un altre rècord.
Això serà un altre rècord.
Són pioners. No, això es tracta en qüestió de saber vendre l'aeroport, no? Costa molt vendre l'aeroport de Barcelona per les xifres, i pel que vostè explica no deu costar gaire, però bueno, suposo que hi ha un esforç considerable d'anar a trucar portes, anar a trucar companyies i dir que, escolti, apostar per Barcelona és apostar per èxit.
Sí, quan vols que una companyia vingui a operar a l'aeroport, li has de presentar quin serà el possible negoci que tindrà quan vingui a l'aeroport de Barcelona. Es dona per suposat que la infraestructura és l'adequada perquè la companyia pugui venir a operar, però li has de presentar quin és el potencial de passatgers de negoci, d'exportació i importació de càrrega aèria per omplir la bodega, i també de turistes.
Sí, jo, perdó, si jo voldria ara situar-nos en l'actualitat més recent. S'acaba d'inaugurar la línia de l'AVE Barcelona-Girona-Figueres. En el seu moment, quan es va inaugurar la línia Barcelona-Madrid, això va tenir un efecte directe en el pont aeri i en les connexions aèries entre les dues ciutats, Barcelona i Madrid. Ara, l'horitzó sembla ser que fins d'aquí uns quants anys, em sembla que 6 anys aproximadament, no hi haurà la connexió en París, no per culpa nostra, sinó per culpa dels francesos, en tot cas. Però en el moment de que hi hagi la connexió de l'AVE Barcelona-París, això també tindrà una afectació similar a la que va tenir el pont aeri amb l'AVE Madrid-Barcelona?
Jo la veritat és que ho veig com una oportunitat, el fet de que es connecti amb el sud de França via l'AVE, perquè això pot ampliar la zona d'influència de l'aeroport de Barcelona, podem captar aquests passatgers perquè vinguin a agafar l'avió, el que és el sud de França, està a meitat de camí entre París i Barcelona, i potser és una manera d'alimentar encara més els vols que surten de Barcelona, aquests vols intercontinentals dels que estàvem parlant.
Es planteja alguna col·laboració amb l'operador de l'AVE, similar, per exemple, amb la que ha comentat ara amb el port de Barcelona per fomentar aquest tràfic o ampliar el radi d'acció de l'aeroport?
Sí, nosaltres volem que els passatgers triïn Barcelona per agafar l'avió. Jo crec que hem d'oferir algun sistema fàcil de connexió des de lo que seria l'estació de Sants fins a l'aeroport, i no només per lo que és el passatger, sinó pel seu equipatge. I jo crec que sí que hem de treballar per trobar solucions que siguin fàcils pel que vulgui venir aquí a connectar a Barcelona.
Hi ha un aspecte que és el de càrrega. Sembla que l'aeroport de Barcelona no es distingeix bàsicament per això, tot i ser una zona industrial, tot i que la indústria en aquest país ha baixat respecte manufacturera respecte a altres èpoques. Què passa que realment el aeri de càrrega segueix sent baix en general a Espanya i en concret a Barcelona?
Bueno, si situem l'aeroport de Barcelona dintre d'Espanya, és el segon aeroport per darrere de Madrid en quilos transportats a l'any, o sigui que el que seria en volum dintre d'Espanya està ben situat, però si el comparem a la resta d'Europa, la veritat és que aeroports com Schiphol o Frankfurt estan molt per sobre el que és el tema de la càrrega. Jo crec que tenim un potencial com a regió i com a zona per potenciar la sinergia port, aeroport, zona franca, Mercabarna, que tenim, també estem al costat de la frontera francesa, i jo crec que hem de, i com comentava abans, Catalunya és una regió que ha exportat moltíssim aquest any i ha crescut, o sigui que jo crec que això ho hem d'aprofitar i donar serveis integrals a les empreses, perquè si han de transportar càrrega lenta ho facin pel port, i si ha de ser una càrrega ràpida que ho facin per l'aeroport.
Molt bé, esteu escoltant el Converses de les emissores de la cadena Cope a Catalunya i Andorra aquest dissabte en companyia de la senyora Sònia Corrochano, que és directora de l'aeroport de Barcelona, i en la col·laboració del Daniel Arasa, el Joan Carles Valero i el Joan Maria Claveguera, que volia preguntar.
Sí.
Doncs digue'ns.
L'aeroport de Barcelona té dues terminals, la T2, que és la més antiga, i la T1, que és la nova. Si els usuaris de l'avió utilitzen la T1, crec que tenen una impressió que no s'enduen si utilitzen la T2. No? Jo personalment, que he utilitzat totes dues terminals com a viatger, quan sóc usuari de la T2 tinc la sensació de que és una gran infraestructura, però trista, fosca, deshabitada. Què s'està fent des de la direcció de l'aeroport per intentar canviar aquesta imatge de la T1, que espero que comparteixi amb mi? Perdó, de la T2.
Sí, la veritat és que quan es va obrir el 2009 la T1, el nombre de passatgers de la T2 es va veure molt reduït. A més, dona una impressió potser de més buida, perquè es van arribar a processar 30 milions de passatgers en aquesta terminal abans d'obrir la T1. L'any passat vam tancar amb 10 milions de passatgers, que això situa la T2 com a sisè aeroport d'Espanya en nombre de passatgers. I el que és veritat és que ara mateix l'oferta comercial no s'adequa a la quantitat de passatgers, i tenim un pla comercial que estem desenvolupant. Ja s'han obert botigues noves, tenim una nova d'ulleres i de regals, i estan ara mateix en concurs, 8 concursos més, per donar servei a les coses que els hi agradaria als passatgers que passen per allà. Fem estudis de mercats, i per donar un exemple, ens demanen que hi hagin botigues de roba, i ara mateix està a punt d'adjudicar-se una botiga de roba. Una al mòdul 1, que és la zona on està operant Isillet, i una altra al costat del filtre general de passatgers de la T2B.
Per tant, en el terreny pràctic, quan seran operatives totes aquestes
ofertes comercials? Doncs per l'estiu vinent estarà tot obert ja. Ara mateix hi ha botigues que han obert, i d'altres han de fer ara les obres a l'interior de la botiga, que les fa l'adjudicatari, i estaran totes obertes per la Setmana Santa o pel mes de juny.
S'assemblarà més a la T1?
Jo crec que sí. Et convido...
Encara li faltarà un...
Et convido a venir a veure com quedarà la reforma.
Bon, escolti'm, li agafo la invitació i ho faré, no ho dubti.
No, però això vol dir que tot i el que és, encara és un bon reclam, no?
Sí.
Aquesta,
clar. No, i tant. A veure, la T2 és una terminal que és molt còmoda. El recorregut des dels mostradors de facturació fins a la porta d'embarcament és molt petit, és curt. I jo crec que això també es valora per part dels usuaris freqüents. Potser l'oferta comercial no és tan bona, o no llueix tant la terminal perquè no és tan nova, però és una terminal que és funcional, que és agradable, que té també molta llum perquè té, tota la façana de cristall, i que jo crec que també està ben valorada, potser no tant com la TU, però per això estan treballant.
No influeix en aquesta realitat el fet de que hi operi alguna companyia de baix cost?
Hi ha un mix de companyies molt interessant a la T2, perquè sí que és veritat que opera Ryanair i opera EasyJet. EasyJet jo crec que és una companyia que els passatgers de negoci la fan servir bastant, i també hi ha companyies com potser la Transaero, que vola a Rússia, tenim les companyies canadenques Air Transat i Sunwing, que operen a l'estiu, tenim companyies com Germanwings, que és una filial de Lufthansa, o sigui que realment tenim uns passatgers que tenen un poder adquisitiu, i si parlem de lo que és el passatger rus, la seva despesa en el tiquet mitjà és 7 vegades la d'un passatger nacional. O sigui que això s'ha de tenir en compte, i estan operant principalment a la T2.
Sí, però...
No, jo li volia preguntar, que sé que parlava de les low cost, segur que no parlarà malament, però bueno, ni posarà en qüestió les low cost la senyora Corrochano, perquè el negoci és el negoci i hem de procurar per totes. Però aviam, Ryanair és veure el got mig ple o el got mig but per un aeroport?
Jo crec que en el cas de l'aeroport de Barcelona, Ryanair és una companyia més que està operant a l'aeroport, perquè l'aeroport no depèn de que Ryanair estigui operant o no a l'aeroport. Tenim un mix de companyies, més de 100 companyies operant a l'aeroport. O sigui que Ryanair, encara que té un volum important a l'aeroport de Barcelona, no diré el contrari, però no és fonamental per al funcionament de l'aeroport. I jo crec que dintre d'un aeroport és necessari tenir companyies que cobreixin tot el mercat. Hi ha passatgers que només volen si el preu és baix, i hi ha passatgers que volen un preu mitjà i un servei mitjà, i hi ha passatgers que estan disposats a pagar més perquè volen un servei tradicional com les companyies que donen el que diem les companyies de bandera, no? Que sempre
contra l'oferta millor, diem.
Per mi sí, jo crec que és la millor manera d'arribar al rècord que hem parlat, els 35 milions.
Joan Carles.
Sí, a mi m'agradaria fer-li una doble pregunta. La primera, que Aena està en aquests moments com a empresa pública en un procés d'ajust, no? D'ajustar-se doncs a la situació econòmica actual, no? Afecta les retallades que Aena, la companyia, està fent a altres aeroports d'Espanya? Afecta d'alguna manera Barcelona, l'aeroport de Barcelona? Aquesta seria la primera pregunta. I l'altra, també associat a la reivindicació catalana de, jo recordo aquella paraula que es va fer famosa, com després es va fer famosa la prima de risc, doncs el hub de Barcelona també era, diguéssim, un dels termes familiars a Barcelona i a Catalunya, no?
Els grups verds també.
I els brots verds, sí, però això va ser a tot Espanya, no només a Catalunya.
L'anomenava el govern central i no arribaven mai.
Sí, sí, esperem
que...
I
encara l'estem esperant.
Sí, sí, efectivament. Doncs això, la reivindicació del hub de Barcelona, associada a aquesta reivindicació, es va demanar una gestió de l'aeroport més, deien en aquell moment, més propera, en el sentit de que intervinguessin les institucions catalanes, la Generalitat i tal, no? Llavors, bueno, són aquestes dues preguntes. En la segona, potser el comitè de rutes ha substituït una mica aquesta gestió o què?
Bueno, la primera part, que es parlava dels ajustos, tots, i jo m'he d'incloure com a aeroport de Barcelona, amb la situació econòmica que s'està patint a nivell de país, hem revisat com són els nostres procediments i hem analitzat com es pot ser més eficient. Doncs si potser abans podies fer una cosa per quatre i ara aconsegueixes fer el mateix per tres, donant la mateixa qualitat, doncs ho estem fent tots, incloent-hi a l'aeroport de Barcelona, però perquè jo crec que qualsevol empresa es demana d'ella que sigui eficient. O sigui, i el que estan fent a la resta d'aeroports, en principi a nosaltres no ens afecta, perquè cada aeroport funciona com una empresa individual amb els seus objectius, i que té la seva despesa i la seva previsió d'ingressos en l'any, o sigui que nosaltres funcionem com a unitats independents. I només fent servir la xarxa per aconseguir millors preus, per exemple, quan hem de comprar màquines d'inspecció d'equipatges, doncs no és el mateix si compres dos que si compres 50, i ens aprofitem del fet de que estem en una xarxa com a empresa. Des d'un punt de vista de la segona part, de com ha de ser la gestió de l'aeroport, jo crec que reafirmar-me en el que acabo de dir, nosaltres funcionem com a illa individual, tenim els objectius com a empresa, hem d'aconseguir un nombre de rutes, un nombre de passatgers, uns ingressos i amb un nivell de despesa que sigui adequat al negoci, al volum de negoci que estem desenvolupant. Jo crec que el Comitè de Desenvolupament de Rutes ha aconseguit que treballin conjuntament les administracions catalanes, ja sigui Ajuntament o sigui Generalitat, i molt important la Cambra de Comerç representant a les empreses que porten aquests passatgers de negoci i aquesta càrrega per exportar i importar. I des d'un punt de gestió del dia a dia, nosaltres com a professionals d'AENA el que intentem és gestionar el millor possible l'aeroport, i jo crec que les dades ens recolzen des d'un punt de vista d'èxit, de creixement, poques incidències i actives. En general es valora bé com funciona l'aeroport de Barcelona, i jo crec que amb el comitè aquest hem aconseguit treballar tots junts i que es doni una imatge d'unitat des d'un punt de vista del que és la instal·lació de l'aeroport.
Estem parlant, diguem-ne, l'aspecte global, macro, de l'aeroport, un aeroport important, una infraestructura de primer ordre, però hi ha unes petites coses d'incidència local, si es pot dir, però que tenen una influència. Aquests dies passats, els taxistes, el boicot, més aviat, més allà, només d'un boicot, el transport extern, evidentment, dels taxistes. O ha sigut molt, va ser fa un any, dos anys, la postura de la gent de Gavà, d'uns barris determinats de Gavà, de Castelldefels, per aquí no han de passar els avions. Sembla que, a més, han desviat una mica les rutes. Com s'ha resolt aquestes coses i com afecta amb el funcionament de debò global de l'aeroport aquestes coses que són d'incidència, si es vol, local, però que arriben a la gent i que s'hi difundeixen molt?
Bueno, dintre de les nostres responsabilitats està poder-nos adaptar a les incidències que no estaven previstes i que apareixen de cop i volta, com pot ser la incidència dels taxistes. Nosaltres com a aeroport no podem fer fora aquests taxistes, això és una competència dels Mossos d'Esquadra, que van fer les seves actuacions i al final van aconseguir que els taxistes realment es retiressin de l'aeroport, i finalment va haver-hi una reunió, no, amb l'Institut del Taxi, on van acabar de resoldre els problemes. Llavors, nosaltres la nostra feina és, si un medi de transport no funciona, que puguem garantir que la resta de medis estan funcionant correctament. El que es va fer és augmentar el nombre de freqüències de l'aerobús i ampliar l'horari perquè els passatgers poguessin tornar a casa, i també reforçar el que és el sistema de llançadores per arribar fins a l'estació de Renfe perquè poguessin fer servir els trens als passatgers. I l'altra pregunta...
Els veïns de la zona
de Gavà. Els veïns de... Sí. Bueno, jo crec que ara mateix estem en una situació de convivència i de cordialitat amb el que és les persones del voltant de l'aeroport. S'estan utilitzant unes configuracions de pistes que permeten que nosaltres donem servei a el que és la ciutat i el territori i a les empreses, i que puguin viure al voltant de la instal·lació els ciutadans de Gavà, de Castelldefels, que serien els més afectats pel tema del soroll. I quan hagi de créixer l'aeroport de Barcelona o s'augmenti el nombre d'operacions, doncs haurem de continuar parlant amb els ajuntaments per veure quina pot ser la solució que sigui més adient per les dues parts. Nosaltres tenim un grup tècnic de sorolls que es reuneix cada mes o cada dos mesos, i allà es parlen de propostes, de procediments, de quines obres està fent l'aeroport que poden afectar els ajuntaments, i jo crec que és un lloc correcte per parlar de la infraestructura i de l'afectació als veïns.
I escolti, senyora Corrochano, i els controls per accedir als aeroports us podrien alleugerir una mica? Cada cop que vas a agafar un vol t'has de pràcticament despullar.
Bueno, la veritat és que la normativa no la posem a l'aeroport. Sí, és una normativa europea que s'aplica a tots els aeroports arreu d'Europa, i nosaltres com a instal·lació el que intentem és que sigui poc traumàtica, i ara mateix el que estem fent és ampliar tots els filtres de seguretat, en concret el de la T2, que parlaven abans de la T2, perquè una vegada que ja t'has tret les coses i les fiques a la safata, que puguis posar les safates ja el que és el rail, no? Perquè no hagis de portar totes les safates a la mà, i són petites actuacions d'aquest tipus que milloren una mica l'experiència del passatger, però la normativa no la podem canviar.
No, no, però dificulta a vegades, les coses.
Si les d'aquí són pesades, imagini's vostè les dels Estats Units i amb els anys posteriors als atemptats de les Torres.
I encara són, no?
Jo he hagut d'obrir una maleta 3 vegades, Tres vegades la mateixa maleta. Però amb policies diferents.
I te la van tornar o no?
Sí, no, m'ho van tornar tot. M'ho van tornar tot.
Sí, és evident. Però és una mica exagerat, també, no?
Perdó.
Sí, tinc una... estem parlant de molt positivament de tot, i això és bo, que amb els temps que corren parlem tant en positiu d'una infraestructura tan important com és l'aeroport de Barcelona. Però jo m'imagino que la gent, aquest nombre de viatgers no venen a l'aeroport de Barcelona perquè l'aeroport de Barcelona funcioni bé, sinó perquè deuen trobar algun atractiu al voltant de l'aeroport de Barcelona, a la ciutat de Barcelona o a Catalunya. Per tant, parlin dels passatgers, perquè segur que vostès tenen enquestes. Quin és el target del passatger de l'aeroport de Barcelona? Què busca a Catalunya? Negocis, esbarjo, vacances, venen en família, venen a títol individual?
Doncs per les dades que tenim de les enquestes que fem, gairebé el 40% dels passatgers són de negoci. Això vol dir que venen a tenir reunions, o a tancar negocis, o a visitar exportadors, o qualsevol tipus de negociació, no? Que venen a fer aquí a Catalunya. Això estaria més o menys d'acord amb el que deia jo abans del creixement de l'exportació que teníem a Barcelona. També dintre d'aquest mar podrien trobar la biomedicina, que aquí a Barcelona és molt important, i jo crec que també investigadors, empreses farmacèutiques també viatgen. També s'està impulsant o s'està detectant que hi ha passatgers que venen pel turisme sanitari. Les clíniques de Barcelona tenen se'ls parla molt bé d'elles, principalment d'algunes especialitats, com pot ser la vista o d'altres, reproducció assistida, la veritat, càncer, fins i tot. I la veritat és que hi ha molts passatgers que venen pel tema del turisme sanitari. I si parlem de l'esbarjo, doncs la veritat és que tant la Costa Brava, Costa Daurada, Pirineu i en si la ciutat de Barcelona és una marca molt potent, la marca Barcelona i tot el que és Catalunya. El passatger rus ha crescut moltíssim. A més, al començament, quan van començar a venir els passatgers russos, venien buscant la platja. Només era un turisme de sol i platja. I ara es nota que ha canviat una mica el perfil del passatger, perquè volen també quedar-se després uns dies a Barcelona. Volen la combinació de tenir la platja i de la cultura, i les botigues, que volen botigues amb marques de prestigi, i la veritat és que ja no només venen buscant el sol i la platja, sinó que també venen buscant el conjunt de les tres potes, no? Aquesta de cultura, compres i sol i platja.
Ja que parlava de turistes russos, doncs aquesta setmana hem conegut que inversors russos també han vingut a Catalunya i s'han fet amb 4, 5 o 6 hotels de la Costa Brava, d'alguns punts importants de la Costa Brava, Lloret, Blanes, Pensi, Platja d'Aro, també, vull dir que han anat a invertir d'un públic potencialment important, que no és només turista, sinó també és inversor a Catalunya. Esteu escoltant el Converses aquí a les emissores de la cadena COPE a Catalunya i Andorra, aquesta setmana amb la directora de l'aeroport de Barcelona, la senyora Sònia Corrochano, i en companyia del Joan Maria Claveguera, el Daniel Arasa, Joan Carles Valero, que diu que vol preguntar, però jo abans li volia fer una altra qüestió, pregunta a la directora de l'aeroport. No, Joan Manu, no, jo pregunto, vostès són els protagonistes del programa, juntament amb la convidada d'avui. Aviam, hem parlat del bo i millor de l'aeroport de Barcelona, però jo crec que li falta alguna cosa, la bona connectivitat de l'aeroport amb la ciutat de Barcelona, de l'aeroport del Prat. Tema metro, tema Renfe, quan ho tindrem això acabat i ben lligat? L'AVE també, l'alta velocitat. Quan estarà ben lligat? Ja tenim l'AVE a la ciutat de Barcelona, ja connectat amb França pràcticament d'aquí a poc, ja directament. Aviam, Senyora Corrochano, com ho veu?
Doncs nosaltres, com a Aeroport de Barcelona o com a ENA Aeroports, el que és l'estació tant a la T1 com a la T2 ja està construïda. La T1 està enllestida des quan vam obrir, el 2009, i hi ha tres andanes, una pel metro, una altra per Renfe i una altra per l'AVE.
Ja està fet això?
Això ja està fet. L'estació està sota la terminal i pujaries directament des de les andanes a lo que és el vestíbul ferroviari que està a la T1, que és on ara mateix es fan les facturacions a l'estiu dels creuers, dels passatgers dels creuers. I el que és la part de metro, el túnel a la zona aeroportuària ja està acabat. Em sembla que només queda la connexió amb la ciutat per la zona franca. I si parlem de Renfe, fa poc va anunciar la ministra de Foment que reprenia el projecte d'arribada de Renfe a l'aeroport de Barcelona. Actualment només arriba a la T2 i el que mancaria de fer és la connexió amb la T1. I allà han començat les converses per reactivar aquest projecte. Jo crec que la Generalitat, la dada que ha donat perquè arribi al metro és començaments del 2015, i pel tema de Renfe no sé exactament quines són les dades.
2015, queda lluny encara això, eh? Estem al 2013.
Bueno, dos anys.
Bueno, no. Passa volant, dos anys és aquí.
Passa ràpid, aquí mateix.
Bueno, sí. Bueno.
Millor. Joan Carles, vinga.
Sí, jo, és que abans, quan parlàvem de tants èxits, de tanta bona gestió que s'està fent, quasi que l'aeroport de Barcelona és, jo, com s'acostuma a dir, la joia de la corona, des del punt de vista aeroportuari en Espanya. Espanya és un regne que necessita, doncs, en aquests moments finançar-se. Fins a quin punt els processos de privatització que es van engegar en el seu moment i que es van aturar, ara doncs, poden ser oportunitats tant des del punt de vista de l'empresa pública ENA de reduir el deute, perquè clar, per fer totes les inversions la T1 va costar molts diners, no? I s'ha de pagar, no? Des de això, el procés de privatització, com ho veu vostè en aquests moments, que són tan dolços pels èxits aconseguits? És millor privatitzar una cosa d'èxit que no de més, no?
Això sempre. Bueno, és veritat que ara mateix l'ANA té un deute elevat de més de 14.000 milions d'euros. S'ha de dir que el deute principalment és per l'aeroport de Barcelona i l'aeroport de Madrid, que són on es van fer les grans inversions. Des d'un punt de vista d'aeroport de Barcelona, aquest creixement tan positiu el que farà és que aconseguim sortir dels números vermells abans de lo que estava previst, perquè realment s'està creixent el nombre de passatgers. I des d'un punt de vista de privatització, l'última informació que ha sortit a premsa de lo que pensa fer el govern és que dintre dels quatre primers mesos d'aquest any, del 2013, és que es pugui privatitzar AENA en el seu conjunt, no com el model anterior, que privatitzava els aeroports individualment. I en principi estava previst que es pogués privatitzar fins al 49% de lo que és AENA. I en principi aquesta és la idea. Jo crec que aquest any hem millorat molt els números d'AENA, AENA en el seu conjunt. S'ha arribat a un EBITDA de gairebé 1.200 milions, i el rècord anterior havia estat de 800 milions, o sigui que jo crec que la millora ha estat considerable. Sí, ha estat considerable. I bueno, jo crec que s'està treballant, no? Això que parlaven abans de l'eficiència s'està aplicant, s'estan revisant tots els procediments, els horaris que han d'estar oberts als aeroports, els grans, els petits, com són tots els processos, i també s'està, o sigui, no és només reduir despeses, sinó també aconseguir millorar els ingressos, que per això fem promoció, per captar noves rutes, portar nous passatgers, i no és només promoció des de l'aeroport, com parlava abans, sinó promoció també des de l'administració, o sigui, des de l'Ajuntament i la Generalitat, per potenciar el tema del turisme i per afavorir les inversions estrangeres a Catalunya i l'exportació dels catalans cap a la resta de països.
Es fa una competència entre els aeroports catalans, Girona, Barcelona, Reus, o són tres mons a part, podríem dir?
Són mons a parts, però com a mons a parts, no? Que dèiem abans, són com mini-empreses, doncs tothom vol captar la seva ruta. Nosaltres i ells, jo crec que el segment és una mica diferent per la mida que té l'aeroport, però també té el seu mercat. O sigui, jo crec que a cada aeroport se li pot treure un rendiment i no han de ser realment una competència, perquè és que la infraestructura de Reus o de Girona no té res a veure amb la infraestructura de Barcelona.
Sí, però enllaço, en aquest país, en aquest cas Espanya, s'han construït molts aeroports, dels quals alguns fins i tot no funcionen res. Tenim el Castelló, Ciudad Real o Huesca, però aquí a Catalunya també, no és només que la tendència aquí que fora s'ha fet, sinó que acabes aquí i diu, el Guaire serveix per algo? Pregunto. I aquests dos més petits també, Reus i Girona, que aquests sí que tenen més activitat, però que en tot cas sembla que dins de tota l'estructura aeroportuària són també molt deficitaris, no? Què hem de fer en el conjunt d'aeroports del país si traiem els 4 o 5 grans que semblen com l'eina, la base forta, però que els altres sembla que funciona poc? Què es pot fer en això i si caldrà, potser alguns aeroports, tancar-los definitivament?
Home, dels que has nomenat, no, dels aeroports, doncs Ciutat Real, Castelló i Alguaire no són d'AENA, o sigui que qui sigui el titular doncs haurà de trobar, no, la manera de fer-ho rendible. I si parlem de Reus i Girona, que sí que són d'AENA, un possible futur, jo crec que tancar no és la solució. La inversió ja la tenim feta i ara, com que no són inversions petites les que es fan als aeroports, ara ja que les tenim fetes, el que hem d'intentar és que siguin rendibles. Teniu el que jo deia abans, teniu bé els aeroports quan realment es necessiten, racionalitzar una mica la despesa i adequar-la a la demanda, l'oferta a la demanda. Un possible futur, doncs si mirem per exemple a Londres, tu ara mateix Heathrow cada vegada està més ple. Tenen la infraestructura ja gairebé al límit, no, de la seva capacitat, i tu ara mateix quan voles a Londres moltes vegades on voles és a Gatwick. Gatwick està a 80 quilòmetres de Londres i el que han fet és fer una bona connexió de ferrocarril i tu ara mateix estàs volant a Gatwick i per tu és com Londres. Doncs això podria ser una idea. No dic que això és el que anem a fer, però és una possibilitat. Potser Reus i Girona poden ser l'ampliació de Barcelona des d'un punt de vista d'atreure a Catalunya aquests passatgers. Els que realment vagin a la zona de Girona o de Reus poden quedar-se allà, i si realment la seva destinació final és Barcelona, doncs potser es pot funcionar com Heathrow i Gatwick, per exemple.
Bueno, aquí entraria en joc la connectivitat d'aquests aeroports, no? Vull dir, no sé com t'ho està calmi, no el conec, no? Però bueno, igual hi ha una bona, com deia la senyora Corrochona, una bona alta velocitat entre Gatwick i Londres.
Però fem el mateix. De Gatwick i de Stansted.
Hi ha AVE. Hi ha AVE a Tarragona, hi ha AVE a Girona, per tant...
Sí, bueno, però l'AVE de l'aeroport de Reus...
Les instal·lacions aeroportuàries tant de Gatwick com de Stansted estan molt per sobre de les de Reus i Girona. No he estat mai a l'aeroport de Lleida Alguaire, per tant no ho puc opinar.
A Girona ja has d'arribar
amb cotxe. Puc opinar de les de Girona.
Sí, però jo estic parlant d'un futur llunyà, no? De què podríem arribar a fer, perquè ara mateix l'aeroport de Barcelona té capacitat per créixer encara fins als 55 milions de passatgers, i ara hem tancat en 35. Amb el que tenim construït ara mateix, podem arribar fins a 55 milions. Però com que moltes vegades s'ha parlat que si s'ha de fer la pista al mar o no, o el satèl·lit, també s'ha parlat moltes vegades del satèl·lit, doncs això és una possibilitat, perquè no? O sigui, es pot fer més inversió en un futur a el que és l'aeroport de Barcelona, o també es poden aprofitar la resta d'infraestructures que estan a Catalunya i invertir en comptes de al satèl·lit o a la pista en un tren que connecti els aeroports, potser.
Sí. Aquesta imatge que vostè... Perdoni, no sé si havia acabat.
No.
Aquesta imatge tan positiva que està traslladant-nos de l'aeroport de Barcelona es basa en algun model amb el qual vostè s'hagin emmirallat? O li faré la pregunta des d'un altre vessant. Hi ha algun altre aeroport d'arreu del món que cregui que en aquests moments la gestió de l'aeroport de Barcelona és lo suficientment bona com per emmirallar-se ells amb aquest aeroport?
La veritat és que rebem moltíssimes visites internacionals de Xina, de Japó, de Corea, també dels Estats Units, per visitar les nostres instal·lacions i veure els nostres sistemes. Una dada, per exemple, jo crec que important és arreu del món, quan s'han posat en marxa sistemes automàtics de tractament d'equipatge, hi han hagut molts problemes al començament, i la veritat és que quan va començar aquí l'aeroport de Barcelona la inauguració no va haver-hi cap problema en cap maleta. I, de fet, moltes delegacions de països que estan fent noves terminals o nous, no, o ampliacions, venen a preguntar-nos com vam fer nosaltres tot el procés de transició, les proves i com vam posar en marxa l'aeroport, perquè jo crec que va ser modèlic.
Sí, l'aeroport de Barcelona, és que tinc curiositat. Gestiona més de 35 milions de passatgers, això l'any 2012. Però quantes persones treballen en l'aeroport, més o menys? La plantilla, no sé si es diu flotant o permanent o...
Sí. Si parlem d'Aena són 800 persones treballant a l'aeroport de Barcelona.
Que estan sota la seva direcció directa.
Sota la meva direcció directa. I si parlem en conjunt de totes les empreses que treballen a l'aeroport, de les diferents companyies de handling, els de la neteja, els que connecten els fingers, les persones d'informació, els que condueixen les llançadores que connecten les terminals, o sigui, tots els serveis que estan a dintre de l'aeroport, podem parlar de 20.000 persones.
20.000 persones?
20.000 persones.
Vostè és una ciutat. És una ciutat. La directora d'orquestra, d'aquestes 20.000 persones.
A mi m'agrada dir que sóc com l'alcaldessa, no? D'aquesta petita ciutat que és l'aeroport.
Escolti, l'alcalde de Gavà o Castellbó, es veurà vostè. Escolti una cosa, entre els projectes que jo he sentit parlar de l'aeroport, s'han fet vostès amb uns terrenys que eren del Golf del Prat, que és veritat, i allí tinc entès que poden fer com un beach club, no? Això també pot ser un element diferenciador del que és l'aeroport del Prat? O...
Sí, ara...
Amb quina idea està treballant vostè?
Sí, ara mateix, dintre d'aquest marc d'eficiència, d'augmentar els ingressos que parlaven abans i de diferenciar-nos, i de per què una companyia triaria Barcelona o no, més que la companyia, ara ja estem entrant també en un moment de competència en la connectivitat. Ara mateix tu pots triar fer la connexió a Suïssa, a Barcelona o a Heathrow. Per què tries un o l'altre? Sempre és veritat que el preu és un punt diferenciador per triar un bitllet o un altre, però si tens la mateixa quantitat de preu en un bitllet i un altre, i el temps de connexió a cada aeroport és més o menys el mateix, si vas per un avió o per l'altre, al final tu triaràs on estigui més còmode les hores que estàs allà. Llavors nosaltres volem oferir serveis pel passatger que estan allà en connexió. Per això estem desenvolupant el Beach Club, que estarà just al davant de la façana litoral, a la zona del Prat. Allà pots anar, si estàs 4 hores fent la connexió, te'n pots anar a menjar una paella i a prendre una cervesa i després tornar a l'aeroport. I si parlem del golf, serà un golf executiu de 9 forats, que això es fa més o menys en 2 hores, hora i mitja, 2 hores, pots fer el que és el trajecte. I si no vas a jugar al golf, sí que és un entorn que és molt agradable, perquè està davant de la platja i estàs amb la gespa de lo que és el golf, i la Casa Club, que és la que restaurarà, oferirà servei de restaurant, que jo crec que també pot ser molt agradable, no? Anar-se'n allà davant del mar a dinar i després tornar a agafar l'avió.
Com una petita ciutat de vacances, no?
Per anar-se de volar, no? Vull dir, no, per anar-se de volar.
No, també una persona de Barcelona podrà anar, anar allà, sí. O sigui, és una infraestructura que està al servei de tot aquell que vulgui anar ja sigui del Prat o de Barcelona, perquè la veritat és que serà una infraestructura a 10 quilòmetres, que no serà de socis només, sinó que estarà obert al públic en general, i que pots anar a tancar, a fer un dinar de negocis o a jugar al golf.
No seran com les botigues de l'aeroport, que sí que has de volar per comprar.
No serà com no serà d'accés públic.
I el projecte està
doncs
tancat?
Sí, el golf està previst que en el primer trimestre d'aquest any, o sigui els 2 propers mesos, que ja es comenci el concurs.
I en funcionament?
i en funcionament, com que s'ha de fer la inversió i s'ha de refer, o sigui, s'ha de fer la inversió de la Casa Club i s'han de refer els forats, perquè clar, com que això va ser una expropiació, han quedat quan han quedat i s'ha de refer la configuració. O sigui, que jo crec que seria per finals del 2014, a l'estiu del 2014. Bueno,
2014-2015.
Les distàncies, hi ha algun... Però l'avió, en distàncies curtes, concretament, o relativament curtes, i concretament Barcelona-Madrid o Barcelona-València, quan hi hagi AVE, té futur en avió d'aquestes distàncies, quan tenint en compte de que molta gent està preferint el tren perquè entre els temps que has d'anar a l'aeroport, l'estada, els controls, no val la pena? O hi ha possibilitats de que segueix sent important per aquestes distàncies o que realment haurem de pensar que l'aeroport de Barcelona i en general serà per distàncies molt més llargues?
Tradicionalment l'avió és competitiu a partir de 400 quilòmetres, és més o menys la distància, 400-500 quilòmetres és quan és competitiu amb altres medis de transport. Jo crec que encara que el tren la veritat és que també és còmode i et dona, no té els filtres de seguretat, té d'altres avantatges, però sí que és veritat que si com parlaven abans de la connectivitat que s'està fomentant a l'aeroport, potser el València-Barcelona no és atractiu si tens el tren, però potser si el que estàs fent és Vigo-València, fas Vigo-Barcelona, Barcelona-València perquè estàs connectant a l'aeroport de Barcelona. O sigui que jo crec que el punt diferenciador serà la connectivitat, que és per el que estem treballant ara mateix.
Molt bé, doncs hem de posar el punt i final a la conversa d'aquest dissabte. Sonia Corrochano, directora de l'aeroport de Barcelona, moltíssimes gràcies, moltíssima sort, i que tots els projectes que han posat sobre la taula doncs siguin una realitat i que les xifres de les que hem parlat, positives, doncs continuïn doncs, en aquesta mateixa línia. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, molt contenta d'haver estat.
Doncs gràcies també a la Sonia Corrochano, ara, com dèiem, al Daniel Arasa, al Joan Carles Valero i al Joan Maria Clavegla per haver fet possible el conversa d'aquest dissabte a les emissions de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Tornem dissabte avui, com sempre, des del restaurant de l'Hostal Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.